Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics. La ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del mont Namrud, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més enllà de la parròquia, un programa d'entrevistes i opinió que descobreix tot allò que les parròquies de Catalunya fan possible. Coneix la seva història i com el seu dia a dia està present en la nostra vida, tot sense oblidar l'actualitat. Més enllà de la parròquia, els dissabtes a les 2 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a una nova edició de la taula de l'Evangeli. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 5è de Quaresma. Aquí a Ràdio Estel, gràcies per sintonitzar-nos. Són els nostres tertulians, la germana Conxa Adell, mossèn Alfons Velázquez i Albert Florença. Tot seguit els hi presentem. La germana Conxa Adell és benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies per tornar-me a convidar-me. Gràcies.
I mossèn Alfons Velázquez és rector de diversos pobles a la Noguera i delegat de pastoral vocacional del Bisbat d'Urgell. Què tal?
Hola, Maria. Gràcies per la invitació.
Gràcies a vostès que fan possible el programa. L'Albert Florença és professor de la Càtedra d'Ètica d'IQS, Universitat Ramon Llull. Què tal?
Molt content d'estar aquí. Mira, quan venia cap aquí, Maria, pensava, ostres, és un goig que em convidis perquè m'ajuda, u, a agafar temps per reflexionar sobre les lectures i després trobar-me amb aquestes persones i amb tu mateixa, doncs és un enriquiment, comença bé el dia. Per tant, moltes gràcies.
Gràcies a tu. I la producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina, el control tècnic d'en Xavi Aguilar. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín. Qui els està parlant? Doncs comencem. La primera lectura és del llibre d'Isaïes i del capítol 43.
El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ruta enmig de l'aigua intempestuosa, el qui feu sortir per a la batalla carros i cavalls, guerrers valents i fornits, i tots caigueren, no s'aixecaren mai més, s'apagaren com un ble consumit, ara diu això. No recordeu més els temps passats, no penseu més en les coses antigues, estic a punt de fer una cosa nova que ja comença a néixer. No us adoneu? Pel desert faré que hi passi un camí, que corrin rius per la solitud. Els animals ferèstecs, xacals i estruzons, em glorificaran en veure que poso aigua en el desert, que abunden els rius en la solitud, perquè vegui el meu poble, que jo m'he escollit. Aquest poble, que m'he configurat, proclamarà la meva lloança.
El profeta recorda al poble tot allò d'admirable que Déu ha fet a favor d'ells en referència als fets del passat, del passat i del pas del Mar Roig en l'alliberament d'Egipte. Però ara el que està per venir és encara més admirable, perquè no han de pensar més en les coses antigues, en les coses del passat. Qui vol començar, doncs? Alfons?
El profeta ens obre una invitació per pensar ja de cara al que serà el nou pacte, la nova aliança. D'alguna manera s'està prefigurant i està anunciant el fet de que Déu, com a Déu, actuarà enmig del seu poble i renovarà tot el que ha fet i que el seu amor serà sempre fidel. I justament aquest anunci, doncs, dona esperança, perquè per una banda, sí, és veritat, el profeta ens ajuda a recordar tot el que Déu ha fet, cosa que hauríem de fer nosaltres als nostres dies, recordar tot el que Déu ha fet a la nostra vida, i després mirar cap a on, no? Perquè de vegades ens quedem en el per què m'ha passat això. I el profeta ens convida també a mirar cap al futur, el per a què, el cap a on anem. I és una mirada d'esperança, sobretot perquè Déu ens acompanya i Déu renovarà tot, amb força i amb poder, amb la seva glòria.
Una mirada d'esperança, perdó, que hem de tenir també avui dia, tots plegats, no?
Per això la lectura comença, obriu, obrir. Aquest obrir el mar vol dir obrir el nostre propi mar dins la nostra foscor. Quantes vegades ens ha tocat passar el Mar Roig i quantes vegades hem d'estar a punt per saber que hi ha un altre camí possible. I ell ens ho diu, estic a punt de fer una cosa nova. I nosaltres que no ens ho creiem, no hi ha manera. Pensem passar amb el passat, contínuament amb el passat. I això ens priva de veure que és possible fer una cosa nova. I què és la cosa nova? Que enmig de la teva solitud obrirà un riu. I això dona vida.
Recorda, com no pot ser d'una altra manera, l'Isaïes aquest de s'abaixen les muntanyes, s'alcen les valls, també, en la segona part de la lectura. Però a mi em fa pensar en que hi ha com un canvi, no? És a dir, el record que es té és de lluita, de guerra, d'alliberar-nos d'enemics, i ara sembla que la proposta és no tant el no, com la proposició, no? de vida, d'esperança, i per tant, jo crec que hi ha, o se'ns demana una dinàmica, se'ns demana que nosaltres siguem rius per la solitud dels altres, siguem oasis dintre de la solitud o el patiment dels altres, és a dir, que és molt propositiu, no només lluitar, no només és anar en contra de o defensar-nos de, sinó de fer una proposició d'esperança, no? Aquesta segona part a mi m'animava a això.
A mi m'agrada, Albert, quan fas referència a la nostra actitud, perquè, si recordeu, a la vetlla pasqual, la tercera lectura, la resposta és, no és un salm, sinó la resposta és els cavalls i els cavallers, no? Nosaltres, quan ho cantem, que ho cantem amb la coral, pensem cada vegada, i Déu meu, és que ens costa, no?, això de tanta lluita i tots uns per terra, els altres... No, i en canvi aquesta visió teva, que som nosaltres els que tenim aquesta lluita i que podem sortir d'aquesta lluita, això dona ànim.
Aquí és important ser conscients, justament, d'això, del que Déu està fent en nosaltres. I és clau la pregunta que ens fa el profeta en la lectura. No se n'adoneu de tot això? No se n'adoneu de tot el que he fet per vosaltres i del que encara podem fer amb vosaltres? Ho diu Déu, eh? Això et dona una empenta, t'engresca i t'anima d'una manera, si ets conscient, no? Si te n'adones de que Déu està amb tu.
Ens n'adonem o què?
Home, l'Alfons, és molt interessant el que deia l'Alfons ara, no? Perquè fixa't si van passar coses, i coses que ens han passat a nosaltres en la nostra vida, no? I aleshores ens diuen, no us n'adoneu? Escolta, no hi penseu. I per això es necessita viatjar a l'interior. Es necessita temps de pregària, temps de contacte amb les nostres vides i amb el més profund de les nostres vides, allà on trobem a Déu. És a dir, que sí, és important. Aquesta pregunta ens porta a la profunditat, no a viure superficialment, i per tant a notar la mà de Déu en les nostres vides. Sí, Alfons, totalment d'acord.
Té un doble moviment. Sí. Per una banda, això, mirar cap a dins, però cap enrere. I alhora et llança, et projecta, i fa que això que has mencionat abans esdevinguem, no? Si som conscients de la presència de Déu en nosaltres, de que ell farà l'obra, doncs farà que nosaltres després siguem rius per als nostres germans enmig del desert. I
cap enrere vol dir que com que Déu tens l'experiència que t'ha salvat de tantes coses, vol dir que en el futur també ho tornarà a fer. A mi hi ha una cosa que també fa una mica, diu, s'apagaren com un ble consumit. Quanta gent prefereix, de dir, en la seva por, en la seva tristesa, doncs mira, em deixo apagar com un ble consumit. I no solament aquest camí ha de ser per nosaltres mateixos, sinó animar els altres, no apagar la flama del ble que vacila, ni que sigui lleu, ni que sigui fina.
I com parla constantment de desert i de solitud, no? Jo penso que desert i solitud són característiques també del nostre temps. El desert i la solitud.
Molt bé, continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol tercer.
Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir els considero desavantatjosos comparats amb el valor que té poder conèixer Jesucrist, el meu Salvador. Per ell m'he avingut a perdre tot avantatge i a considerar-lo com escòries a canvi de guanyar Crist i veure'm incorporat a ell. Ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva guanyada perquè he observat la llei, sinó gràcies a aquella justícia que prové d'haver cregut en Crist, vull dir, aquella justícia que Déu dona als creients. El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me la seva mort per poder arribar finalment a ressuscitar d'entre els morts. No vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que busco. Corro amb l'esperança d'apoderar-me'n. Puc fer-ho, ja que Jesucrist s'apoderà de mi. Germans, no m'imagino pas haver-me'n apoderat. El que faig és oblidar-me dels avantatges que he deixat enrere i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant. Corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist.
Pau escriu als seus estimats filipencs des d'Efes, on està presoner, posant-se ell mateix com a exemple perquè avancin en el camí del Senyor. Ell ho va deixar tot pel Crist i no se'n penedeix perquè és l'únic que val la pena. Quina gran invitació a imitar-lo que ens venen d'aquestes paraules, no?
Home, a mi m'ha vingut al cap ràpidament allò de senyor que us conegui, perquè si us conec us estimaré, senyor que us estimi, perquè si us estimo us seguiré. És a dir, aquesta manifestació de conèixer. I conèixer Jesús es pot conèixer conceptualment o es pot conèixer que està molt bé racionalment, però jo crec que aquest coneixement és o fa referència a veritats de vida, no? I aleshores quan el coneixem vitalment l'estimem i quan l'estimem el seguim. I aleshores això es manifesta, jo crec que Sant Pau està manifestant això, no? Aquest valor radical de conèixer.
Sí, però deixa't d'argues. Deixar tots els avantatges, perdre-ho tot, deixar la meva justícia, córrer, oblidar-me, deixar de guanyar. El que has dit em sembla fantàstic, però la nostra vida quotidiana ens demostra que nosaltres, la nostra mandra, les nostres ganes, el nostre fer va pel davant del ser. És una realitat.
Per canviar això, Sant Pau ens assenyala una cosa molt bonica, i és ser conscients dels nostres desitjos. Què desitgem a la nostra vida? Ho diu clarament. Poques vegades posa això, eh? Poques vegades cadascú de nosaltres diu públicament quins són els nostres desitjos. I Sant Pau ens assenyala que el seu desig és conèixer Crist, ho deies tu, Albert, abans. I aquest desig és el que el mou, el que després el farà aixecar, deixar aquestes mandres, deixar el sofà, deixar el llit, deixar aquestes coses que ens costen.
Sabent que conèixer en el món semític és un verb molt més profund que no pas el fet de veure una persona, saber com és la persona, sinó que és aquesta dinàmica de ser un amb ell mateix, amb l'altre, sense que hi hagi una fusió. D'acord, això és...
Bueno, per això parlava de veritats de vida, eh? No parlava tant conceptualment. I després, voldria dir una cosa. Sí, però la renúncia cal matisar-la. No es tracta d'un abandonant. Això ara se'n veurà el llautor de l'espiritualitat ignasiana, però ho deixo anar. I és, no es tracta de renunciar, sinó el que deia Sant Ignasi, no? Tanto en cuanto. És a dir, és posar les nostres qualitats, posar els nostres desitjos, les nostres il·lusions en el Senyor. No es tracta d'anorrear-nos en el sentit negatiu de la paraula. Al contrari, és posar-nos al servei. És posar tot allò que tenim i posar els nostres desitjos al servei. Òbviament, quan els poses al servei de Déu o els poses en Déu, aleshores la cosa és diferent. I és curiós com Ignasi, en un moment de la lectura, es parla de tenir desig de Déu. I Ignasi diu, és que som tan pobrets que el màxim que podem tenir és desig de desig. que és interessant. I amb això diu, ja, amb això ja em conformo.
Però això ja és molt important, perquè si a moltes persones les preguntaràs què desitgen, no entrarà gens d'espiritualitat en la seva vida ni d'altra cosa que no sigui tangible. Hi ha una altra cosa també que és molt gràfica, que és aquest córrer. Mira, podríem fer com fitness o és espiritual, no? Aquesta dinàmica que no és ja m'arribarà, sinó amb una actitud sempre d'estar a punt per ajudar els altres i per fer i per superar-te tu mateix.
I aquí que aclarir quin és el desig principal de la nostra vida, en el cas de Sant Pau, Crist, conèixer Crist, doncs serà el que ens mogui a nosaltres, ens esmeni justament a fer aquesta cursa. Perquè, clar, quan tu has trobat algun desig que et mou, faràs tot el que sigui necessari, sortiràs a l'encontre, sortiràs i fins i tot amb tota la força que puguis per poder assolir-lo.
Però tu mateix coneixes persones que no saben què desitgen o que ja han deixat
de
desitjar.
Aquí està la cosa. Hem de desvetllar aquest objectiu, és a dir, conèixer Crist. I ens falta a dia d'avui. Necessitem conèixer més Crist. Ho diu Sant Pau, Ell, que havia estat convers, que els seus ulls el van veure quan se li va aparèixer en la trobada, en el moment de la conversió, i que al llarg de tota la seva vida l'ha experimentat, parlant de tu amb ell. I encara diu, en aquest text, que desitja conèixer-lo. Nosaltres també hauríem de fer el mateix exercici, amb humilitat, sent conscients de que sí, que ja l'hem trobat a la nostra vida, gràcies als sacraments, gràcies a la nostra vida espiritual, a la lectura de la paraula de Déu, comentar en aquest exercici que fem, la taula de l'Evangeli. Doncs, després de fer-ho, anar-nos amb ell. Però buscar-lo amb ell.
De cara a la gent que aquest món no el té, potser la manera és que nosaltres ens vegin tan engrescats per Crist que no vol dir que ho tinguem tot solucionat, que els preguntin de dir jo no crec, però m'agradaria tenir aquesta cosa que et mou, sense saber que nosaltres sempre estem en recerca, no ho tenim tot.
Aquí ve el sentit de la cursa que proposa Sant Pau, de l'esforç, del treball intens i del suar. Perquè una cursa al final comporta això, no? Un esforç que et fa suar, que et fa treballar.
Però vostès creuen que realment els cristians, pensem en general, parlo, pensem de que hem de suar, hem de lluitar, hem d'esforçar-nos per conèixer Crist, o més aviat és un anar fent? Ho dic a la pràctica, com ho veuen?
Bé, estem en una societat que tant els sociòlegs com els filòsofs ens parlen de que hi ha manca, o sigui, no sabem què desitjar, i aquest és un problema molt important. Estem bombardejats contínuament amb creació de desitjos artificials, bueno, no tant desitjos artificials com de coses, etc., que permetran diguem-ne, satisfer aquests desitjos, i això és fals, no? O sigui, una societat que difícilment sabem què desitjar, no? El desig sí que demana un treball, però no només diguem-ne, no només de sacrifici, de treball, de suor, sinó que mentre es fa aquest camí de recerca de sentit, del desig essencial, com el títol del llibre del Xavier Meloni, ja anem fruint, ja anem disfrutant d'aquesta diguem-ne, correspondència entre Déu i nosaltres. No cal esperar al final. No és que sempre estiguem passant-ho malament per al final recórrer, sinó que en el camí, en la recerca d'aquest desig, en la manifestació d'aquest desig, ja s'està manifestant la bondat i l'amor de Déu.
És el premi d'aquesta cursa, que acaba parlant Sant Pau, que ja anem predegustant.
En la mateixa cursa.
En la mateixa cursa.
En la mateixa cursa.
És que jo aquesta cursa potser no l'entenc com a individual, sinó em penso com una marató en què tots estem corrent i tots intentem arribar a la meta i ens ajudem mútuament a arribar a la meta. Seria una altra visió diferent.
D'acord, doncs poden continuar parlant, si volen, d'aquest tema, ara a la lectura de l'Evangeli, que escoltarem en uns moments, però primer recordem que estem fent aquesta tertúlia amb la germana Conxa Adell, benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, amb mossèn Alfons Velázquez, rector de diversos pobles de la Noguera i delegat de pastoral vocacional del Bisbat d'Urgell, i amb l'Albert Florença, professor de la Càtedra d'Ètica d'IQS, Universitat Ramon Llull. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 8è.
En aquell temps, Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres i l'endemà, de bon matí, es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres de la llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. la posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès, en la llei, ens ordena d'apedregar-les, aquestes dones. I vos, què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i s'entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint en la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué:
«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres.»
Després s'ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan van sentir això, s'anaren retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona:
«On són? Ningú no t'ha condemnat?»
Ella contestà:
«Ningú, senyor.»
Jesús digué:
«Tampoc jo no et condemno. Ves-te'n, i d'ara endavant no pequis més.»
Aquesta pregunta que els fariseus fan a Jesús és comprometedora. Cal apedregar aquesta dona sorpresa en adulteri? Jesús respon sense caure en la trampa. Amb la seva resposta, ningú no la condemna, ni Jesús. Que se'n vagi, però que no pequi més. Quina llum té aquesta lectura per a nosaltres avui dia? Què creuen? Germana Conxa, digui.
És un evangeli tan ric que no tindríem prou temps per comentar-lo. Surten tantes coses. Primer, el tema de la dona. Després, com em situo? Qui sóc jo en aquest evangeli? Sóc Jesús? Sóc els fariseus? Sóc la dona? Sóc la pedra? Sóc la sorra on escriu Jesús? Depèn de com em situïn. Aleshores, la meva vida tindrà una resposta o no. La humilitat de Jesús davant d'aquest fet tan insidiós és corprenedora. La humilitat també de la dona, de dir com vivia la dona tota aquesta situació que ja se sentia la pedra a sobre, sobretot de qui li podia donar, que era l'únic que li podia donar, era el mateix Jesús. Massa cosa, repeteixo, per comentar-la en tan poc temps.
Bé, doncs anem-hi fent algunes aportacions.
Jo és que encara faria una altra cosa més.
Digui.
Jo, sobretot, em sorprèn molt el veure Jesús i el contemplar al seu tarannà. És molt bonic perquè, de fet, aquesta situació que se li presenta a Jesús en aquest evangeli que acabem de sentir ens mostra com a la vida, quan nosaltres estem asseguts, treballant, fent allò que creiem convenient, era el que Jesús feia amb la gent que l'escoltava, doncs, per situacions de vida, li arriben els problemes. I no perquè els hagi buscat, sinó perquè li venen de fora, en aquest cas. A la nostra vida també ens pot passar el mateix. Podem anar fent la nostra feina, el nostre treball de cada dia, i ens venen situacions insidioses. Aquesta paraula em crida molt l'atenció. Que ens venen al moïnar, que són fins i tot trampa per a nosaltres. I l'actitud de Jesús crec que és fonamental per a la nostra vida. El seu exemple de vida és exemple per a la nostra vida. Doncs, amb calma, amb pau, continua. Escriu a la sorra i després s'hi dona una resposta. Crec que és importantíssim, d'entrada, un tema més, els que ha afegit la germana Conxa, doncs, a pensar. A la nostra vida hauríem de seguir aquest exemple de Jesús també. Enmig del nostre treball tindrem situacions que ens vindran, que potser ens copsaran, ens mouran, ens sacsejaran, però nosaltres hauríem d'intentar, com el Senyor Jesús, mantindre la pau per després sí donar una resposta, per no caure en trampes, per no respondre a una situació amb uns sentiments que potser no serien els propis nostres. I aleshores, sí, donar el que correspon. Trobo que és bellíssima l'actitud de Jesús en aquest moment.
A mi és un evangeli que m'emociona molt, aquest juntament amb el de Llàtzer, no? Quan Jesús plora, o aquest mateix que perdona, no? A mi m'entendreix molt, perquè penso en vegades en què he estat perdonat, en què m'he equivocat, en què he fet malament les coses, i sentir el perdó sincer, el perdó que neix de l'amor, a mi em transforma. Jo voldria aquí parlar de, també afegint que la lectura, o sigui, en cap cas Jesús és ingenu, en cap cas nega els fets, per tant, està proper a la veritat, no parla d'una justícia venjativa, etc., sinó parla de la justícia de l'amor, que és molt diferent, i aquesta justícia de l'amor porta el perdó. I, per tant, no és una cosa ingènua. No, no passa res. O li diu, no pequis més. Li diu, no pequis més. I, per tant, a mi aquestes tres qüestions, que són veritat, justícia, perdó, són les que permeten, en conflictes humans, tirar endavant, no? Jo recordo totes les comissions de perdó de Mandela, de Desmond Tutu, del bisbe, i que van fer possible que Sud-àfrica anés cap endavant, no? Hi havia aquesta triple cosa, no? Veritat, reconèixer què és el que passa, justícia, no tan reparadora d'ull per ull, etc., sinó acollidora, i finalment perdó. El perdó, no?, amb la base de l'amor.
Hi hauria també un parell de coses que en la nostra mentalitat occidental sempre tenim a separar bons i dolents, millor i pitjor. Per tant, aquí claríssim, aquesta dona és dolenta, nosaltres som els bons. Per tant, no podem judicar només per les aparences, perquè no sabem la realitat. Hi ha una altra cosa, també. Jesús s'ajupí i el text diu... dibuixava, no escrivia, que a vegades diem, i què devia escriure? No, ell dibuixava com quan nosaltres a vegades estem entretinguts dibuixant, no sé què. Per què? Per fer distància. I en la nostra vida, moltes vegades, per no judicar els altres de seguida falsament, hem de fer distància per veure que les coses poden ser d'una altra manera de les que nosaltres mateixes ens pensem, o que potser tenim la veritat, però que l'altre també té la seva veritat.
Voldria afegir una cosa. Bueno, primer, una cosa que no sé si l'he dit bé abans, però ho dic ara perquè quedi aclarit. Em referia a justícia que sigui reparadora, no venjativa. Em sembla que ho he dit bé, però reparativa, clar, no venjativa. I una altra cosa que voldria dir és que això ho fa Jesús, i no sempre és fàcil. I per tant, jo crec que... a demanar aquest amor que porta el perdó veritable, a la veritat, a la veritable justícia, cal demanar-ho com una gràcia a Déu. És a dir, no sé si nosaltres som, amb les nostres forces, capaços moltes vegades de fer això.
El tema de la justícia i de l'home just és una cosa que surt a propòsit de l'acte d'aquests homes que venen a interpel·lar a Jesús, al Senyor. L'home just i la justícia... bíblicament són entesos com aquells que s'ajusten, no fan equilibri, no fan matemàtica, allò deies tu, Conxa, dels bons i dels dolents. No. A la Bíblia, la justícia és entesa com aquella acció que s'ajusta a les necessitats. No contempla dos possibilitats, dos polaritats, sinó que va en funció d'un moment, d'una situació, d'una persona. I la riquesa de les persones és molt gran. I Jesús aquí es mostra com l'home just. I ens permet veure justament aquesta gran riquesa que significa, doncs, la justícia de Déu.
I com a dona no em puc deixar d'estar amb un adulteri. Em sembla que es necessiten dues persones, no? I on són els homes, que sempre ens toca les dones?
Quina pregunta. Doncs, escoltin, els convido tots tres a veure si podem continuar parlant d'aquest tema per el proper diumenge de Rams, perquè comentarem la litúrgia. I ara ho hem de deixar aquí. Hem comentat per a vostès, amics oients del programa La Taula de l'Evangeli, la litúrgia del diumenge 5è de Quaresma. I ho hem fet gràcies a la Conxa Adell, a qui ho agraïm. Gràcies, Conxa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a mossèn Alfons Velázquez.
Gràcies, Maria.
Gràcies també a l'Albert Florença.
Moltes gràcies.
I, com no, també gràcies al Xavi Aguilar, que ha fet possible la part tècnica del programa. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. La nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els convidem que continuen la sintonia de Ràdio Estel i recordin que els esperem diumenge vinent en aquesta mateixa sintonia. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.